especial pop-up des del festival més avançat que uneix música i tecnologia. El Sonar i el Sonar Més D es fusionen més que mai per reflexionar, aprendre, veure talent i creativitat i mirar al futur. Connectem amb la Fira de Barcelona. Des del Palau de Congressos, una màquina, aquí l'equip pop-up li ha posat el text et saluda. Hola, Mariola.
Hola al nostre chatbot, que avui està en família aquí al Sonar, i hola a tothom. Aterrar aquí és cada any una experiència, sorpresa darrere sorpresa. S'ha de venir amb la ment molt oberta, ja sabeu que la meva ment ja, o sigui, ja no s'ha tancat mai més. Quan el 1994 en Sergi Caballero, en Ricard Robles i l'Enric Palau es van inventar això, li van posar el rètol de música avançada. Clar, això ja és una pressió, dir que vas a l'avançada. El 2022, el Sonar és un festival avançat en música, en creativitat i també en tecnologia. Un Sonar Alert és una tècnica de navegació per so, i l'edició del 2022 del Sonar es fixa, entre moltes altres coses, amb els sons de la natura. I nosaltres avui en parlarem. Ens agrada el digital i la tecnologia, però aprofitant el que ens cedeix i ens dona també la natura. I encara hem d'aprendre moltíssim d'ella. El Sonar Més D 2022 és una gran masterclass, diríem, amb un cartell espectacular d'investigadors i investigadores que venen arreu del món. Aprofitarem tot el que passarà aquests dies per, un dia més, aprendre de la nostra relació amb la tecnologia. Ens agrada, però no hem de perdre el cap. Ment oberta, anem per feina.
Especial pop-up des del Sonar 2022. Les noves tecnologies són el metavers, el blockchain i els NFTs. No te n'adonaràs i ho entendràs tot.
Ai, 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 para. Espera, que lo cambio. Dice.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
En el fondo del océano, volamos por el universo, incentivados por la esperanza.
Comencem el pop-up amb una música, amb un oldie, i avui havia de ser el Desbembat. La primera edició del Festival Sonar va celebrar els dies 2, 3 i 4 de juny de 1994 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Sonar de dia i el Club Apolo Sonar de nit, amb les actuacions, entre d'altres, del DJ alemany Desbembat. Aquesta primera edició va incloure la Fira Discogràfica i la Fira Tecnològica, precursora del que avui es coneix com a Sonar Més D o Sonar Plus D. Va comptar amb l'assistència de prop de 6.000 persones i 40 representants dels mitjans de comunicació. Això és del 1994, és l'Esperanza. Bé, som davant un Sonar que, amb tants festivals d'iniciatives digitals, com a referent sempre va una mica més enllà, un Sonar que obre la mirada a tot el món i es centra en l'àmbit de la formació per portar-nos al més avançat i als noms més internacionals i amb més discursos. Clar, jo sempre renyo la gent que diu noves tecnologies, però se m'ha acudit això aquesta setmana, veient el calendari del Sonar. Potser hem de dir noves tecnologies a unes coses concretes. El repassarem amb els comissaris, els curadors de contingut que han triat, han mirat el globo terraqui i han dit, què és important que ens puguis explicar que coses i mirar el futur. L'Antònia Folguer i el José Luis de Vicente. Hola, els dos, a l'Antònia.
Hola.
Hola, José Luis.
Bon dia i bon sonar.
Clar, sí. Veu aquí. Ara estava una mica com quan he dit les coses del 1994, us estava esclatant el cap, no mirava.
Una mica. Eh?
Home, jo no hi era, jo tenia 7 anys. No, és veritat, és una broma. Però no hi era, no hi era aquí encara.
Jo tampoc. Ah. Però jo crec que el meu primer crec que va ser el 95.
Clar, que fort.
Bueno. El 96.
Però ara, abans de començar amb l'Antònia, fèiem aquesta reflexió de dir, ostres, més que mai, estan totalment fusionats, tant el sonar de música ja és tecnològic i el sonar Més D, que és més tecnològic, però, també és música.
Però això ha sigut un procés molt natural. És que no ha sigut...
I el 1904, el que dèiem, ja anava per aquí.
Sí. No? Sempre, una cosa que sempre hem dit és que hi ha coses de l'espírit de lo que l'hem dit sonar Més D que estaven a l'ADN del sonar des del primer moment, des de la seva concepció, així que no mai ha sigut antinatural, i en aquest sentit sempre hem pensat que això fa que en un moment en què, a lo millor quan Sonar va néixer havia, no sé, 40 grans festivals de música a Europa, ara pot haver 600
i et quedaries curt,
probablement. Sí. Sonar mai va ser exactament un festival de música, ni en les seves necessitats, clar, ni els seus desigs, ni en la seva manera d'imaginar el seu model.
Mm-hmm. Bueno, en certa manera, jo crec que en aquell moment el que van fer va ser com posar, fer la plantilla del festival del futur, festival urbà del futur, amb una sèrie de propostes, mm-hmm, que es podien fer en un festival que passa a la ciutat, que no passa en, en una platja, al camp, al càmping, i això també crec que fa que miris d'una manera específica quins continguts li posaràs.
A la una hem obert les portes i ja he rebut la primera notificació de la APP, que diu, no, l'aplicació del Sonar, sí, ja m'ha dit. En aquests moments estem obrint les portes. En aquests moments, el que esteu sentint de fons, sona Hela, que està murciana, doncs, la seva proposta. En aquí estem al costat de l'escenari Sonar Village i, per tant, se sent això. Esteu d'acord amb això que jo apuntava? És que no sé, ho he pensat veient... Jo sempre renyo la gent. No dieu més noves tecnologies, però dic, clar, si dieu noves tecnologies, potser haurien de parlar de metavers, blockchain, NFTs...
Ni aquesta.
Tampoc, no són noves.
Tu podries haver vist el 94, l'any que va començar a sonar, coses a les que les diuen metaversos. Mm-hmm. Totalment.
Total, clar. Sí.
Jo li trobo un problema molt gran també, que quan diem noves tecnologies, fem com si aquestes tecnologies fossin les que fossin, no tuvessin una història i no tuvessin una tradició. I moltes vegades el que estem veient ara mateix, mira, el que ha passat amb la realitat virtual, que en els últims 10 anys ha començat a tornar una altra vegada un mitjà interessant artísticament. Estem recuperant artistes de realitat virtual dels 90. Perquè hi havia una història de la realitat virtual, mm-hmm, als 90.
Clar.
I ara estem reconeixent que aquesta lògica de la novetat instantània i del això no s'ha fet mai no és una manera massa interessant de relacionar-se amb les coses necessàries.
Totalment. I de fet, si mires la vista enrere, et mires aquestes obres de realitat virtual primitives dels 90, moltes ja arriben a la conclusió de que a nivell narratiu han de fer unes determinades coses que els d'avui en dia els hi ha costat d'arribar. És a dir, dius, no, si els del 1996 ja van veure que narrativament això anava per un altre lloc. I els creadors d'ara, a molts d'ells, encara ara, 2022, els hi està començant, encara comencen a entendre de, ah, no, això no són pel·lícules, això no és pla, això és una altra cosa.
És que entrant aquí el que hem de pensar, no, parlem amb aquest concepte de prou etiquetes, prou apartats i de la societat líquida, no, una mica, perquè és tot, ara, per exemple, això, Hela diu, mira, també posa una mica d'acid house, no, hi ha gent que acid house i el transporta en un any concret. Ara és l'aniversari, per exemple, de l'emoticona de l'Acid House, no? Bé, clar, és molt interessant el que hi ha avui aquí. Jo no sé si us havíeu plantejat, ara que tothom, no sé si a cop de màrqueting, nosaltres vam fer un programa al Metaverse, vam jugar la carta, diríem, vam jugar la carta del màrqueting, però us heu plantejat, per exemple, que hi hagués un sonar virtual, que la gent amb les ulleres pogués trobar-se també allà? Això va estar a les reunions o no? Ho heu descartat?
Jo crec que en algun moment allò... pandèmic 2020, segurament que ho vam pensar, això, però...
Ho vau descartar per què?
No, a veure, descartar. És que no és com mai vam tenir una reunió que faré. Farem el son al metaverso? No, no ho farem, això no m'ha passat mai. Però trobo que sí que vam entendre que els determinats valors i la determinada genealogia del que sonar és no necessàriament condueix a aquesta lògica de i ara això passarà al metaverso amb ulleres, ni siquiera amb ulleres, perquè la gent no té ulleres a casa, o sea, no, sinó navegant en el browser, movint-te per espais.
I llavors no ho veus tot més. Si no tens les ulleres, tampoc ho veus amb la seva totalitat, no? Clar.
No, però...
Tampoc t'has sentit tampoc... per replicar qualsevol cosa, el que sigui, un festival, un museu, no t'has sentit replicar-lo al metavers. A mi em sembla que t'he sentit fer una altra cosa.
D'acord, ja, això ja
absolutament.
Us avançareu i ja veurem el que fem.
Però això és molt interessant, això que diu Antònia. Sempre és agafar una nova tecnologia per fer el que fèiem abans. No, home, no. No té res de sentit, això.
No, clar, és veritat. Bé, doncs anem a descobrir coses, perquè a mi m'agrada molt aquest any que has vist noms i anat mirant, no? Allò m'agrada molt entrar a la pestanya dels ponents, no? I començar a veure noms i quines són les reflexions que fan, no? I m'agradava que fossiu els dos, perquè així direm, anem dient noms, que vosaltres sou una mica els que heu triat aquests noms, no? De gent que vindrà a fer aquesta formació, i ens expliqueu una mica cada nom, que és el que exposa, i així seran com tot reflexions de coses de la tecnologia del futur, no? Va, anem a descobrir algunes coses que passaran quan acabi el pop-up. Escenari, debat, exposició, networking, però anirem passant una mica per tots al llarg d'aquesta hora, però anomenat Lunch Plus, d'aquí una estona el José Luis de Vicente faràs unes preguntes i respostes amb la Maria Arnal, no?, arran de l'espectacle, i és una de les coses, ha fet, presenten en el Sónar amb l'Univers Clamor i Perutopia especial, no?, és un espectacle, no sé si ens pots avançar alguna cosa, i per què hi parles tu amb ells, no?, perquè dius, no sé, de què parlareu amb la Maria?
Bueno, aquí detrás hay una historia que no sé si la coneixes o estàs referint, jo treballo molt amb Maria, de fet, vam treballar junts en el projecte de Clamor del disc.
I per tant, has fet la preparació de tot això, no?, vols dir també?
Bueno, des de fa 3 anys, de fet, vam desenvolupar un diàleg creatiu que d'una manera estranya, no?, perquè jo no ni canto ni compongo, va generar un procés de col·laboració que va culminar en el disc Clamor, en altres peces que hem fet, com un projecte que es diu Mil Sibilas, que és un projecte entorn al cant de la Sibila, en una instal·lació que hem fet recentment en el context d'un espai nou, el Mirador Torre Glòria, on van desenvolupar una música generativa. Així que per mi ha sigut en aquests últims anys un diàleg creatiu super fèrtil.
Ara ho entenc tot, estic entenent moltes coses ara.
I bueno, en el festival continuem dándole tornades i voltes a les coses i el que Maria i Marcel faran en este projecte és una recontextualització i reelaboració de los elementos que formen part de Clamor, d'aquest disc. També en part relacionat amb la seva feina amb la Holly Herdom, en la que és una de les grans persones treballant en el context de la veu i la intel·ligència artificial, i amb Holly van fer tant un tema que ella va produir al disc, com també col·laborar amb el projecte Holly Plus de Holly en el octubre passat, que va ser l'últim Sónar, que és un projecte sobre si pots cantar amb la veu d'una altra persona i generar un clon d'aquesta veu. Així que Maria i Marcel, el dissabte per la tarda, a les 6:30 a l'escenari Hall, presentaran Hiperutopia, que és esta reimaginació de Clamor, amb 36 veus noves, les dones del cor jove
de l'Orfeu
Català, i amb també algunes aparicions físiques i virtuals de més elements del món de Clamor.
Oh, que xulo, és que m'encanta, no? Perquè és veritat, no?, que sembla que cantin de forma superorgànica, però després tenen aquest univers, no? És com el barrejar una mica el vostre cartell, no?, que hi ha uns arbres amb unes orelles, no? Sí, això és la definició del son, la natura amb els arbres
i les
orelles.
Un dia el Sergi Caballero em va dir, els arbres i les orelles, diu, significa atents per naturalesa. No? Amb les orelles obertes.
Oh, encara m'agrada més.
Estar atent en un espai natural vol dir atents per naturalesa.
Va, anem al cartell dels grans noms. Hoy voy a ordenar mi habitación. Voy a esconder... Va, posem la Maya i el Rojo, un duet que va sorprendre molt. Per cert, Rojo és el Sónar també de demà divendres, el Sónar de dia. I a partir dels noms que heu triat, només dient el que venen a explicar, jo crec que ja entendrem molts conceptes del Sónar, que és una mica la idea, no? Per exemple, Shou Wen Chung, no? Que col·labora amb els robots. Antònia, què ens pots dir de Shou Wen Chung?
De la Shou Wen Chung. Ella és una artista xinès-canadenca que investiga amb intel·ligència artificial, i ella agafa una pràctica tan ancestral com és el dibuix i pintar, i la porta al present i mira cap al futur, incorporant-li la intel·ligència artificial i col·laborant amb els seus robots. Ella té uns robots que els hi diu drawing, no me'n recordo molt bé, com drawing operation units, com unitats de dibuix, una cosa així, i ella fa performances en les que dibuixa juntament amb aquests robots que reaccionen a ella, no? Ella fa una cosa, un gest, i el robot reacciona a aquest gest.
És una col·laboració, no?, humana i robòtica
a través
de l'art, no?
Hi ha com un diàleg, un give and take, com molt interessant. I la veritat és que el seu univers, tant tecnològic com estètic, com visual, és molt ric. I jo crec que la seva conferència serà molt xula. És el primer cop que la fa, és una estrena total, perquè aquest tipus d'artistes també giren amb les seves conferències performatives. I llavors la de la següent és una estrena
És un cartell paral·lel, és quasi com, no? Jo dic, vosaltres sou els que heu programat, diríem, aquestes masterclass, diríem, no? Aquestes xerrades, aquests conferenciants que van també per tot el món, no? He triat també Liam Young.
Sí, Liam, que estarà ara en un ratet. Liam és un arquitecte i la seva feina té a veure amb la producció de murs especulatius, i d'alguna manera també és un arquitecte de Hollywood, perquè, aunque ell ve de l'arquitectura, és el seu context, treballa amb especialistes en efectes visuals, amb dissenyadors de producció de grans produccions cinematogràfiques de Hollywood, perquè estan imaginant l'arquitectura de demà i la manera en la que viurem en mons de demà. I el seu projecte es diu Planet City, imagina reorganitzar tota la població mundial entorn d'un únic nucli urbà, una ciutat de 10.000 milions d'habitants que es permetria deixar la resta del planeta per aquest món natural que estem amenaçant i que estem invadint. I les conferències barra pel·lícules en directe de Liam Neeson són espectaculars. Ell serà una de les persones, sí, crec que ara està ben mencionar-ho, que li sacarà, jo crec, tot el suc a el nou escenari Sonar Mas D, el centre, que no és un escenari normal, no és un escenari a l'ús. L'hem volut d'alguna manera donar les eines als artistes que contaran i les seves històries d'aquest escenari, que no tenen habitualment, així que tenen hasta 7 pantalles diferents per contar històries diferents, il·luminació, la misma infraestructura sonora i lumínica d'un escenari musical, així que no són xerrades, en realitat, per a nosaltres també tenen molt de trencar aquesta línia entre què és un concert, què és una conferència performance, què és una performance, què és una demostració. Així que no hi ha xerrades, no hi ha panes, no hi ha persones sentades a cadires amb gots d'aigua. Volem, de alguna manera, fer també una experiència, en el sentit de l'experiència, les històries que els artistes escolten.
I ajudar-se de tots els aparells, sí, que puguem tenir al voltant.
És bonic,
no?,
escoltar a les persones, i moltes de les intervencions que tindrem en aquest escenari, no sé si dir si són conferències o si són narracions. Moltes d'elles tenen com una mica de narrativa, com qui t'explica una història.
Una mica tets, no? Una mica tets tots?
Tampoc,
no,
tampoc.
No.
Tampoc.
Ui, no, aquí no.
Tampoc.
No, porque la TED Talk tiene como un formato así como muy triunfalista y muy de te voy a dar tres consejos para lo que sea. Aquí res de autoayuda, res. Es molt més cinematográfic. De alguna manera, es más teatral també. Jo crec sí, que hi ha una teatralitat i que té més a veure amb una cosa d'anar al teatre de què d'esperar.
Que xulo, perquè clar, és una persona parlant però tindrà projeccions, sí, pot tenir recursos, això està molt bé. Sí. I clar, deies això, mons especulatius, clar, no sé si a Liam Young li deu agradar l'etiqueta Smart City, que nosaltres fa molts anys que la fem servir. No.
De hecho, l'he conegut per ser uno de los críticos de las visiones así muy, claro, muy top-down y muy funcionalistas de la Smart City, y en la seva feina fa imaginaris molt més oberts de què vol dir viure en aquests altres mons. I també ell és un explorador, ell va fer un projecte que es deia Nonfields, que a mi me fascinava, que era anar-se als racons del món perduts per trobar d'on surten les coses que fem servir tots els dies, com les mines a cel obert d'Austràlia, on se minen els minerals dels que estan fent els nostres smartphones.
Ai, m'encanta, em poso de pell de gallina quan veig gent així tan oberta i tant buscant coses, no? Mira, també un altre dels noms propis que hem vist i que ens ha interessat, Andreas Refsgaard. Bé, de fet, és el presentador d'una masterclass dedicada a explicar com el machine learning obre noves possibilitats d'interacció, experimentació i entreteniment a la web.
Totalment. L'Andreas Refsgaard, ell és artista, treballa en machine learning i ell, jo crec que representa la part més divertida del machine learning. Ell, sí, fa experiments amb machine learning, molts d'ells molt relacionats amb internet. Per exemple, té un projecte amb danès que no podem tenir aquí, però segur que l'ensenya a la masterclass, en què tu estàs amb un chat de Zoom i et cauen les paraules de la boca, cosa que és espectacular. O també el tenim amb una instal·lació de sonarmàtica que es diu Face to Wikipedia i bàsicament et genera la teva entrada a Wikipedia. Si tu no tens entrada de Wikipedia encara, et pot generar, evidentment això no es puja a Wikipedia, queda per tu, però tu pots tenir la teva entrada a Wikipedia on hi posa que la Mariola...
ja hi soc a la Wikipedia.
Jo no hi soc i podria aprofitar per veure què és el que
ja t'hi posaré, jo et posaré. Antònia has d'estar a la Wikipedia.
A veure,
no, però ara després
genera.
El Joan Aranya anirà a Sona Armàtica i ens dirà quines són les coses que hi ha allà, no? Que és,
de fet, me l'he trobat.
Veus? NFT, és que n'hem de parlar. Bé, un altre dels noms que m'ha interessat, Constanza Piña, sí, l'artista xilena relacionada amb coneixements ancestrals amb noves tecnologies, no? O sigui, això ja és això que deia de no... Hem de mirar enrere també, o sigui, estem parlant de futur, però hem de mirar enrere també, no?
Esto de vuelta, Antonia, mejor su trabajo.
Sí. Mira, la cosa és que en molts espais del festival aquest any, sí, tant als escenaris de música com al MSD, es busca una mica el que seria herència cultural de diferents llocs, de gent de diferents llocs del món. I agafes la teva herència cultural i, evidentment, la replegues i la transformes i la portes al futur. I aquesta herència cultural jo crec que està, per exemple, en el projecte de l'Hiperorga, que hi ha al Palau Güell.
Que vam anar-hi ahir.
Sí, tal qual. Aquesta herència cultural també està amb l'obra de Quaiola, que farà una performance el divendres al vespre, i aquesta herència cultural també està en el treball de la Constanza Piña, que ella agafa doncs, una tecnologia ancestral de los Andes, que és un computador. En un temps molt remot en aquella zona, doncs, enregistraven la informació fent servir cordes, fent servir teixit, i allò té un codi, com si fos un ordinador, i se sap Com funciona el codi? Encara no se sap què és el que hi ha enregistrat. I la Constanza, des de la seva perspectiva d'artista, està recercant aquest computador ancestral i ella el fa servir en el seu treball i també, diguem, que porta aquestes idees a través de la tecnologia a especulacions de futur.
Mira, m'apunta la Sandra, que sí que surts a la Viquipèdia, però citada. Citada arran de l'Eufònic, al Festival d'Arts Sonores. De fer entrada.
Crec que el que faré serà anar a la instal·lació de Festa Wikipedia, generaré allò una fitxa xunga i després la pujaré.
I, José Luis, una pregunta, perquè mirant una mica tots aquests noms propis de gent, quines són les reflexions, ara el 2022 estem molt, sí que la irrupció de la Web3, que n'hi ha molt aquí el sonar d'això, però també és una mica l'any de, no sé si de l'ètica, que tota la gent que fa, tots els especialistes en intel·ligència artificial, el que estan posant una mica la frenada, dient, a veure, posant ni ètica, no? No sé si també aquí hi ha moltes reflexions que ens apunten una mica a l'alarmisme o ens apunten a posar una mica de fre a aquesta intel·ligència artificial que va tan forta.
Això no és, jo crec, nou del tot. De fet, la reflexió acerca de les implicacions ètiques i polítiques i socials de la tecnologia, sobretot en l'explosió d'una tecnologia com el machine learning, que té unes implicacions enormes, pues ja ha estat present en la conversa i no és el primer any. Sonen, hem tingut molts anys així, però sí. Jo també trobo que la comunitat artística que més apropa a les tecnologies també fa a vegades molt de consciència ètica i de dir que ni ens hem de creure tot, ni ens hem de tomar tot. Moltes vegades el discurs de la indústria tecnològica és bàsicament màrqueting, o té més de màrqueting que de rigor. I una cosa que està passant i que trobo que és molt important és que els artistes troben precisament des de la posicionament o de tensionar els límits ètics de la tecnologia la manera de mostrar-te el que no series conscient del que estaries vendo d'una altra manera. O sigui, la feina de Trevor Paglen i de Kate Crawford, per exemple, és perfecta per il·lustrar això, que estan agafant un conjunt d'herramientes que fan servir en la indústria tecnològica en molts àmbits, que és un dataset que es diu ImageNet, que classifica les persones i els rasgos facials, i estan ficant el dit en quina classe de biaixos racistes, de gènere, de classe, incorporant tecnologies que s'estan desenvolupant a darrere nostra i que poden tenir implicacions que desconeixem totalment.
Clar, si el biaix algorítmic, no? L'aquell Crawford, Trevor Paglen. Ara haurà de marxar l'Antònia, però una última cosa que volia destacar també, veig un cap de cartell brutal, que és el Craig Leon, no? Que és, no, jo quan he vist la seva biografia dic, home, no? Ve de la música clàssica, compositor, productor musical, va ser qui va donar la primera oportunitat de grups com Ramones, Blondie, i ell ve a reflexionar també, no?
També. A mi em sembla molt curiós el perfil d'aquest senyor que ve precisament de tenir com una formació musical clàssica i formal, i llavors ell se'n va a Nova York i li dona la primera oportunitat als més punkis, i segurament aquells que no tenien una formació musical, ja, ni acadèmica, o sigui, formació, de cap manera. I això em sembla bastant fascinant. I a part d'això, als anys 70 i als anys 80 va treure un parell de discos que ara mateix es consideren com molt seminals, de música electrònica, en la que ell el que feia era explorar la cultura d'una determinada regió centreafricana, llavors a través de les històries d'aquests pobles, el que feia era com una reflexió futurista, com de marxar cap a altres planetes, no? Se'n deia Interplanetary Folk Music. I ell té com una visió, crec que molt interessant, del que seria folk, no? Que no és precisament el cantautor amb la guitarra, sinó que folk, bàsicament, és el que impregna tota la cultura popular.
Que bé.
I ell ens va prometre, ens va dir, mira, jo us explicaré com agafant idees molt, 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 molt antigues, podem fer música molt, 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 molt moderna.
Home, això ens encanta. Antònia Folguera, moltíssimes gràcies. Mira, abans de marxar, ara tinc encara una pregunta per al José Luis de Vicente, però tu abans de marxar, per tu quin és el so que t'agrada més de la natura? Avui ho estem preguntant a la consulta de dos quarts.
El so que m'agrada més? A mi m'agrada molt escoltar els ocellets. M'encanta, em flipa. M'encanta escoltar com de vegades xerren entre ells, que un piula per aquí i l'altre per allà. És molt guai.
No, perquè avui estem fent aquesta pregunta a la nostra audiència perquè, de fet, una de les parts, un dels eixos també, a banda de web 3 i de tot això també, no hi ha una mica l'ecologia acústica, no? D'explorar la rellevància del son, les relacions entre terra, naturalesa, humanitat, i hi ha exemples d'això. Ara ho parlarem al José Luis.
Sí, de fet, avui mateix tenim dos grans bioacústics, Bernie Krause i Michel André. això serà d'aquí poca estona.
Michelle André, que treballa a Catalunya.
I tant! Michelle... A Vilanova i la Geltrú.
El fundador i director del Laboratori de Recerca en Bioacústica de la Universitat Politècnica de Catalunya. I ell investiga què li passa al medi ambient al mar a través del so, no?
Ell estudia el medi ambient en general, tots els ecosistemes terrestres. És veritat que en una altra edició de Sonar, el CCCB, vam presentar el treball que feia específicament sobre l'impacte del soroll en el mar, però ell té micròfons, té microfonat pràcticament tot el món. Ell escolta amb les seves orelles tot el món i, de fet, en la seva conferència d'avui ens parlarà de com tots els ecosistemes de la Terra no els hem d'interpretar com a caixes separades, sinó que tots estan connectats. I, a part, diu una cosa que és bastant interessant. Diu, quan els humans van aprendre a parlar i va aparèixer aquesta tecnologia, entre cometes, que es diu llenguatge, va començar la nostra separació de la resta de la naturalesa. Això em sembla bastant interessant.
Molt bé, gràcies, Antònia. I el José Luis de Vicente m'agradaria acabar una mica parlant de... És una de les preguntes que més les últimes setmanes, els últims mesos, m'han fet, que és... Em pregunten sobre els NFTs.
No, m'has deixat la pregunta dels NFTs pel final.
Sí? Que la volies la primera?
No, és com de... Es pot fer una entrevista a 2022 sin parlar de NFTs?
Clar. Però no, ho he deixat expressament al final, no? Perquè és veritat que molta gent, quan comences a dir paraules, sí, ja desconnecta, no? Estan fent un programa de divulgació per a tots els públics perquè ho entenguin. Ho hem explicat moltes vegades al programa, però s'ha d'explicar més, no? Llavors, com que tu ets un avançat, dic, jo li vull preguntar a ell, tu, quan t'ho pregunten, tu què expliques?
A veure... En realitat, lo més interessant, lo més important, perquè és on va parar, és un nou model econòmic de distribució de continguts digital. Aquest model se basa en una lògica que ve importada sobretot del món de l'art i del mercat de l'art, que és l'escassez artificial. L'escassez artificial és a dir que d'alguna cosa que podrien fer-se moltes unitats es fan molt poques per donar-li d'una hora d'exclusivitat.
Per donar-li valor, no?
Sí, exacte. La fotografia al món de l'art és un exemple d'escassez artificial, perquè tu podries, com es fa en altres contextos, a la premsa, multiplicar una imatge per l'infinit, però en el món de l'art se limita la seva reproductivitat per donar-li més valor a cadascuna d'aquestes. El NFT han obert la possibilitat d'un continguts digitals que poden ser arxius, que poden ser arxius de vídeo i pel·lícules, que poden ser interactius, donar-les d'esta condició d'escassa artificial que permetés a un número d'usuaris restringits comprar l'obra i ser reconeguts com el propietari d'aquest objecte digital específic. A partir d'aquí... Hi ha moltes coses.
Clar, i a partir d'aquí hi ha, des d'especulació,
a
una certificació de drets d'autor que ens interessa molt, també.
Sí, i sobretot la possibilitat de generar unes maneres de comercialització d'una mena de feina artística que abans tenia molts problemes per fer-ho, perquè estava, d'alguna manera, no s'ajustava massa bé a les dinàmiques del mercat de l'art. El mercat de l'art ha trobat en el NFT, que també és bàsicament una aplicació de la tecnologia blockchain que permet cifrar i distribuir de manera distribuïda la propietat d'un arxiu, pues permeteix aquest model de comercialització. Si esto és una bombolla, si... que jo diria que en bona mena sí, és una bombolla. I a partir d'aquí, però és una tecnologia que, com les altres tecnologies blockchain, habilitarà maneres determinades de canviar l'economia dels continguts culturals i l'economia de l'art. Bueno, veurem.
I jo a vegades faig tàctiques, no?, per intentar que tothom, i també per aprendre jo, no?, en lloc de dir blockchain, que és una paraula que et tira una mica enrere, dic la nova internet. No sé si està malament d'això.
Bueno, yo trobaría que blockchain es una tecnología muy específica que tampoco podemos hacer equivaler a la nueva internet. De alguna manera diría que
es massa, vols dir?
Es uno de los protocolos de la web 3 y de la mateixa idea de web 3.
Vols dir que combinará amb la internet que tenim ara, combinará aquest altre tipus, no substituirá?
No, yo trobo que como la internet siempre será un palincesto y hay cosas que vienen de la web 1, de las páginas en HTML de las 90 y otras de la web 2, del social media y de la lógica del social media, y ahora ara estem superponint una nova lògica, una nova capa sobre aquesta.
Però tot es combina, no? Perquè estem fent metaversos, però també hi ha molta retrotecnologia, no? I ara l'Albert ens explicarà coses també que ha fet amb la Game Boy, amb retro, el pròxim convidat. Per tant, tot està com combinant-se, però sí que és veritat que és aquí en el Sonar, els que vingueu també en descobrireu tot això, no? El dels NFTs.
Sí, sí, en el Sonarmàtic, en l'àrea, hi ha una àrea completa.
De fet, Tezos, no? El patrocinador és un blockchain.
És una de les tecnologies de blockchain, a més és una tecnologia que mira a les qüestions de sostenibilitat de manera particular.
I codi obert.
Primer, estàs dient això de l'Albert i del retrogaming. Jo trobo que la memòria i el futur nunca s'han d'oposar. No són ni enemigues
ni
substitueix a l'altra, no és una cosa a l'altra, no. La memòria vol dir que tots tenim tradicions i genealogies, no? I que aquestes genealogies s'han de recuperar constantment. Però la capacitat de fer mirades especulatives i de projecció fins al futur també és una eina essencial, i més en un moment com aquest. Així que no hem d'escollir entre la memòria i el futur.
Genial, doncs ja hem après alguna cosa aquí al Sonar. Escolta, José Luis de Vicente, quin és el teu so preferit de la natura o de la vida en general?
El so del vent entre els arbres.
El so del vent entre els arbres.
I després hi ha tota una discussió de quines espècies d'arbres generen sons més interessants. Saps els pollancres?
Oh, sí.
El so dels vents dels pollancres a l'Empordà, per exemple, fantàstic.
El so del pollancre a l'Empordà. Ostres, això l'Albert Murillo ja deu estar gravant en aquests moments mentre estem dient això.
Sí.
Moltíssimes gràcies. Bon Sonar, eh? Portes obertes i aquí obrir la ment. La ment ja està oberta de casa. I ara quan arribem aquí, doncs aprenem moltes coses. Gràcies, una vegada.
Gràcies a tots i sort a tothom.
Bé, ara vosaltres us ho preguntem, quin és el teu so preferit de la natura o de la vida en general? Estem en directe, ja veureu, ja sentiu també de fons música avui. El Sonar Village ha obert les portes tot just quan hem començat el programa, per tant, des de la una ja comencem a veure gent al nostre voltant amb aquest concert que està fent la murciana Hela en aquests moments. No sé si podem sentir una miqueta de concert, sí? A veure... Jo dic veure perquè l'estic veient, però vull dir, sentiu, aquesta és una de les sessions que ha estrenat aquest Sonar 2022, vivint amb intensitat, Sonar, música, creativitat, tecnologia. Una pausa i us escoltem.
Especial pop-up des del Sonar 2022. Les noves tecnologies són el metavers, el blockchain i els NFTs. No te n'adonaràs i ho entendràs tot. Amb Mariola Dinarès.
La consulta de dos quarts.
Quin és el teu so preferit de la natura o de la vida en general? És brutal perquè tothom ho té una mica ja interioritzant. Ningú s'ho ha de pensar. Sílvia Creus, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, Mariola.
Quin és el teu?
Doncs mira, jo he posat que el silenci, perquè és molt car.
És veritat, mira, avui sobretot. Bé, doncs, què ens diuen a les xarxes?
Doncs mira, el que més ens diuen, per exemple, és el mar, el so del mar, el de la pluja, el silenci de la muntanya, les fulles dels arbres, el del cucut. Ens diuen també el de la cafetera, quan borbota, el brunzit de les abelles, ens diuen des de Melflàvia, el soroll de l'aigua dels petits rierols, els ocells, el de la teva veu, ens diuen. És broma. És el de les zones del mar trencant
a
la...
És broma, ningú ha dit.
És broma, sí, sí.
La persona
diu que és broma. El de la teva veu, després diu, és broma. Doncs no hauria de ser broma. I, per exemple, el Jordi diu, papa, t'estimo, la veu de la meva filla mentre m'abraça abans d'entrar a escola.
Ai, que bonic.
Posa un hashtag molt curiós, que és Immobiliarios con Corazón.
Clar, perquè aprofita.
Potser n'hi ha que no entenen.
El Jordi Pol és hàbil. És hàbil, és que ell ven a immobiliàries i està això. Escolta, no, i mira, la Mariví ens va posant sorolls de la natura que s'intercalen amb el directe del Sonar Village. Això és una fusió sonar total, perquè el sonar és això, arbres amb orelles. Anem ràpidament a saber quines són les etiquetes. Avui nosaltres fem servir les etiquetes del hashtag Sonar2022, Sonar Festival i Sonar Plus D, però hi ha molta conversa sobre continguts televisius i també és tendència Corpus Christi, que és avui, Dijous Sant i Ascensió.
Sí, s'han fet trending topic les tres paraules perquè molts tuiters piulen la dita. Tres dijous hi ha l'any que brillen més que el sol. Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió.
I després de la conversa que hem tingut, no hem de renunciar tampoc a aquestes tradicions. Twitter és sovint un lloc tòxic, però també serveix a molta gent per desfogar-se i compartir reflexions i patiments.
Surt el mapa de tendències de Catalunya després de 190.000 interaccions, més de 22.000 retuits, 89.000 m'agrada i 425 comentaris. És un tuit que ve de l'Argentina, on Bruna Claramonte piula: el meu tret tòxic és que no sé com demanar ajuda. M'aïllo, ignoro tothom i torno quan em sento millor.
I es parla molt de Beyoncé avui?
S'ha anunciat la sortida del nou disc de la cantant 6 anys després de l'últim àlbum. El 29 de juliol veurà la llum Renaissance. Tindrà 16 temes i ja es pot reservar en prevenda.
Va, i ara anem a parlar. Hi ha una tradició que quan el pop-up aterra el Sonar Més D, volem saber què està fent un català internacional de Mollerussa, un investigador que sempre ha barrejat belles arts, dades, art digital i música electrònica experimental, dirigeix projectes sempre trencadors i reflexiona sobre qüestions futuristes, ha presentat les seves obres per tot el món i en moltes edicions aquí al Sonar. A la foto del 2018, avui recuperava, surt amb el morter de fer allioli. Ens va fer pensar molt fa anys quan ens va dir: si fas un quadre amb un robot, qui és l'autor? Una pregunta que ens ha perseguit durant molt de temps a l'equip Pop-Up. En aquesta edició ve com a visitant, però volem saber què està fent perquè així ens avancem a les preguntes del futur. Albert Barquer Duran, hola, com estàs?
Hola, bona tarda, merci, merci.
Has vingut aquí content, dic, per fi visc a Catalunya.
Sí, home, després,
bé, no?
Després de tants anys ja tenia ganes de tornar cap a casa.
Londres, Berlín... Escolta, Albert, com estàs? Amb què estàs capficat ara i quines són les preguntes que et fas ara?
Boom!
Clar, perquè això de l'art i de qui és l'autoria de l'art,
sí,
ha estat molt, molt, molt comentat i encara es comenta.
Bueno, com bé recordaves ara, la primera vegada que ens vam conèixer, que fèiem una de les premiers, sí, d'un projecte que es deia My Artificial Muse, aquí Sonar, ja parlava de...
Això.
Sí, sí, era col·laboració entre home i màquina, en processos artístics i creatius, i ja era com l'inici a nivell potent de fer aquest tipus de reflexions sobre...
I ara quina és la pregunta que et fas?
Quina és la pregunta que em faig? Ara, doncs també continuo amb una temàtica super filosòfica, super profunda, i molts dels temes amb els que estic capficat, per dir-ho d'alguna forma, és, per exemple, amb identitat, sobre com, com a éssers humans, estem patint, sense adonar-nos-en de forma molt conscient, una transformació amb dades.
Perquè t'has canviat el nom, no? Ara ets Albert.data.
El nom artístic ha mutat.
O sigui, això vol dir que ara reflexiones molt al voltant de les dades, però en digital, o com ho hem d'entendre?
Bueno, és com un, com una cirereta, no? Però que el fet de canviar-se el nom artístic, però que realment el que estic interessat ara mateix és experimentar en primera persona el fet de, per exemple, dotar totes les meves, els meus processos artístics en formats purament en entorns virtuals, les imatges meves personals doncs es transformen i estan fetes, desenvolupades i dissenyades amb motors de joc, és a dir, tots els aspectes, diguem, més clàssics, més humans, anar desdibuixant-los per veure on ens acaba portant i com afecta la meva identitat, fins on arriba aquest avatar, per entendre'ns, fins on arriba l'Albert més humà...
Això
per aquí van les...
A més, mira, el teu últim projecte es diu Slowly Fading Into Data i l'has fet amb una Game Boy. Per això et dèiem això amb el David Vicente, parlàvem de retrotecnologia. És a dir, que has anat, no sé, la Comic Sans no, però has anat a buscar així unes lletres, o sigui, entres en el projecte i comences a veure, clar, una Game Boy, un home, el cul d'un home fet amb tecnologia Game Boy i com molt retro, no? Per què has anat a buscar la Game Boy?
En realitat, o sigui, intentant-ho simplificar al màxim, és tot el que he estat investigant, explorant, experimentant aquests últims anys sobre intel·ligència artificial aplicada al món de les arts i manipulació perceptiva amb totes les instal·lacions i els projectes que hem fet. El repte era: seré capaç de ficar tot això, tot aquest coneixement, amb un hardware
antic
de 8 bits?
Ah, clar, tot això amb 8 bits.
Sí.
Oh, clar.
Aquest era el repte.
I ho has aconseguit. Mira, clar, anem a reflexionar i filosofar sobre els humans a través d'una Game Boy, a veure si som capaços de sentir-ho, perquè, clar, tenim aquí un so de fons brutal, però sí que així comença una mica aquesta experiència de l'Albert.data, no sé si entendré així, Albert.data, i que se senti al principi quin codi pegui és. Aquest és el so. És Peggy 12, ja sona el so de la Game Boy, no? En filosofia, música experimental, intel·ligència artificial en un videojoc. I he anat, jo he mirat aquesta experiència i anava veient frases que eren com una miqueta, m'ha semblat alarmistes, no, també?
Bueno, la intenció, el rerefons, evidentment, de l'experiència aquesta audiovisual en format de joc retro, no deixa de ser del de intentar fer reflexionar sobre aquests temes qui vulgui tenir aquesta experiència. Són temes, sí, com ja hem dit, superfilosòfics, sobre l'existència, sobre l'experiència i sobre l'identitat, i com tots estem mutant a poc a poc amb formats, clar, molt més digitals.
Us heu d'imaginar amb un format Game Boy, que sembla que sigui tot lúdic i oci jugar, i en canvi et fa reflexionar, no?, la mateixa experiència. S'ha de fer amb una Game Boy, però també no cal, no?
Bueno, el format, diguem, més original, més genuí, seria fer-ho recuperant una de les nostres Game Boys que tenim abandonades per casa. Crec que seria la millor opció, però després, a partir del 7 de juliol, també es fa el release en format digital a través de Steam, que és la plataforma de videojocs més famosa. És a dir, i a part també hi haurà la performance audiovisual més que va al to dels projectes que faig jo, que són més performance, en directe i tal.
Doncs ja ho veieu, ara potser us ha costat una mica seguir aquesta conversa, però us vindran flaixos de dir: ah, això és aquell, l'Albert Pondata, que va dir en el pop-up, eh? Vull dir que, res, amb un espai molt petit digital pots fer una gran reflexió, i també en aquesta reflexió ja faig una mica d'espoiler, tant en fons de que tot el dia estem buscant divertir-nos, no? Una mica, sí, ja, aquesta crítica de dir: cal que tot el dia ens estiguem divertint?
No? Hi ha molt humor fosc, sí, negre, però hi ha molt humor al...
I hi ha un forat negre, també, hi ha un forat negre.
Bueno, gairebé tota l'experiència, un dels personatges principals és un forat negre, sí. Mm. Sí.
Va, doncs moltíssimes gràcies, Albert.
Ben
retrobat, sempre ens fas pensar i ens agrada. Fem una pausa super curta i l'Arenya ens diu qui ha vist en aquesta exposició Son Armàtica.
Especial pop-up des del Sonar 2022. Les noves tecnologies són el metavers, el blockchain i els NFTs. No te n'adonaràs i ho entendràs tot. Amb Mariola Dinarès. Especial pop-up des del Sonar 2022. Música, creativitat i tecnologia. Amb Mariola Dinarès.
Molta música aquí en directe des del Sonar, al costat del Sonar Village, avui doncs fent reflexionant sobre aquest Sonar més tecnològic, però escolteu, per exemple, el C. Tangana, Nati Peluso, que seran demà aquí actuant, posant-hi música, aquesta 29a edició del Sonar. Joan Arenyes, hola.
Hola, Mariola.
Has anat a Sonarmàtica.
He anat a tot.
Baitezos, no?
He anat a tot el que es pot anar, he anat.
I que, no, clar, perquè no obert les portes ara a l'alguna, he dit, ràpid, i digues algunes de les coses que has vist.
Clar, tot això està just començant. I puc constatar dues coses, de moment. A la botiga de merchandising, el que s'està venent més ara mateix són els vanos. Com si fos una botiga de turistes de la Rambla, igual.
No, és que fa molta calor.
Fa molta calor.
Fa molta calor. I venir amb barret, sobretot, els que vingueu al Sonar.
I segona cosa que he constatat en la poca estona que porto al Sonar, que s'ha engegat oficialment a la una d'aquest migdia, quan començava el programa, que ja, amb la música electrònica, hi ha l'efecte aquest, com... Saps allò d'esquiar, de quan vas a esquiar després de tota la jornada, aquell moment de treure les botes? Doncs això passa quan aquí s'acaba el bombo.
És que amb el tema d'esquiar, és ben bé que tu vols que fem matrimoniades, no que fem Sonar, perquè amb el tema d'esquiar no ens posarem mai d'acord. A mi m'encanta esquiar i a tu no, vull dir que no treguis aquest tema, que és conflictiu. Bé, jo m'ho estic passant molt bé, però digue'm algunes de les coses que hagis vist a Sonarmàtica.
Mira, m'he anat a passejar pel Sonarmàtica, que és aquesta àrea d'exposició. Aquesta àrea està plantejat, doncs això, com una sala d'exposicions d'obres de NFT. Fins i tot els visitants del Sonar tenen ocasió d'aconseguir-ne una d'obra de NFT a través del patrocinador. Hi ha una sala d'exposicions. M'ha cridat l'atenció, per exemple, una de les obres que s'hi exposaven. Feia l'analogia de... Hi va haver, a principis de segle, del segle passat, hi va haver als Països Baixos un mercat molt important dels bulbs de les tulipes. Es cotitzava moltíssim. Hi ha una de les obres que aquí es poden veure en NFT, doncs, que doncs això mostra tulipes, com evolucionen, com creixen i com acaben doncs, desapareixent. Aquestes són les obres d'aquesta sala d'exposició. I la resta, el que hi ha sobretot, són instal·lacions de realitat virtual. Moltes d'elles vinculades amb el món de la música. Que a mi m'ha vingut a la idea de que tota aquella gent que reclamava l'experiència de la música que s'ha perdut, perquè ara la tenim al mòbil, la tenim a tot arreu, l'estem una mica recuperant a través de la realitat virtual, perquè els artistes multimèdia, amb l'excusa de la música, estan creant experiències virtuals molt interessants, algunes de les quals es poden veure en aquest
Sonar Màtica. Està molt bé. Doncs això, natura, que es barreja una mica amb la tecnologia, i això és una mica el Sonar. Mira, el meu pare diu que els agraden el soroll dels ocells i les platges, també el so de platja ens agrada. Bé, hem estat la Marisa Gil, la Marta Cristià, la Mariví Pérez, el Víctor López del Control Central, des del Sonar, Sílvia Creu, Sandra Novillo, Pep Casanovas, Josep Forns, qui us parla, Mariola Dinarès, gràcies de Sonar, a Rosa Masseguer, d'Indicat, i a l'equip d'exteriors de Catalunya Ràdio. Hem après moltíssimes coses, les hem d'assumir, les continuarem explicant, com sempre, al pop-up, ja ho sabeu, des d'aquest Sonar tan especial que ens fa esclatar el cap, no només per la música. Adéu-siau.